Curiosidades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Després de l'estiu, començant Plèiades, llançant-vos aquesta provocació. Les persones creatives són capaces de pensar de forma alternativa per tal de generar idees originals que afigen valor en un camp específic. Sense originalitat, no és possible ser creatiu. I actualment, el món de la informàtica és un dels principals bressols en què podem trobar persones creatives i innovadores. I per parlar de les innovacions docents, de l'aula en xarxa i la tinta digital, tenim amb nosaltres Pepe Belloc. Benvingut, Pepe.
Benvingut. Moltes gràcies. És un plaer estar amb vosaltres.
Igualment. Pepe Belloc naix a València, Ciutat Vella. És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València i professor titular d'Escola Universitària des de l'any 1990. Durant els darrers anys ha sigut professor responsable de diferents projectes d'innovació educativa. Ha participat i participa en projectes d'investigació nacionals i internacionals relacionats amb la innovació educativa i l'ús de les TIC. És membre de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de Projectes d'Innovació i Convergència de la UPB des que es va constituir. Ha presidit la 20a edició de la conferència anual European Association for Education in Electrical and Information Engineering, que tractava sobre la innovació educativa en l'enginyeria informàtica i elèctrica. L'any 2008 va rebre un dels premis concedits per Hewlett-Packard dins del programa Technology for Teaching Grant Initiative, Transforming Teaching and Learning Through Technology, a la zona coneguda com Europa, el Pròxim Orient i Àfrica. I aquest any, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica li ha concedit el Premi a l'Excel·lència Docent en la primera edició. Pepe, com hem escoltat en el currículum, fas classe a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica. Des que es va implantar els estudis d'informàtica, ja fa aproximadament uns 25 anys, són molts els joves que decideixen elegir aquesta carrera. En el teu cas, com i quan t'introduixes en el món de la informàtica?
Jo tinc clar quan estic fent el meu batxillerat que m'agraden les ciències. Per aquells anys la informàtica era una cosa prou poc coneguda i de fet en el primer any de carrera faig un curset d'informàtica d'un llenguatge que es deia Fortran i bueno, que existís per supost, encara que no es gaste tant, i m'agrada moltíssim. A partir d'aquella primera experiència directa amb el món de la informàtica me n'adone que en la meva carrera de ciències físiques n'hi ha una especialitat d'informàtica. Per aquells temps no n'hi havia carrera d'informàtica a València i decidís fer la especialitat. Després tinc la sort de poder incorporar-me en l'Escola d'Informàtica com a docent al poquet temps d'acabar la carrera i pràcticament tota la meva carrera professional està dins d'este món.
Bé, l'adaptació de les metodologies docents al procés de Bolonya exigeix actualment al professorat un nivell de creativitat i d'innovació molt alts. La incorporació dels ordinadors en totes les aules és un dels reptes que planteja aquest procés a les universitats. Actualment l'administració es fa càrrec de l'equipament necessari per a respondre a aquest repte, diguem-ne?
El repte és prou complicat, com podeu imaginar-vos. El de Bolonya en general i el de la introducció de la tecnologia a les aules en particular. I encara que no puc parlar de forma general, perquè realment de les universitats pues, n'hi han de moltes tipus i per supost al final depenen d'un pressupost i d'unes possibilitats, En particular la que més conec, que és la Politécnica de València, proporciona un suport molt important en quant a l'equipament de les aules. De fet, en escoles com la d'informàtica o com l'escola de disseny, per exemple, són moltes les aules que estan equipades ja amb ordinadors. Encara que pense que el futur immediat pot estar també en que els propis alumnes duen el seu equip. I de fet, en centres com el meu, doncs són molts els alumnes que sense dir-los res, e inclús en algunes ocasions, que segurament tindrem temps de parlar, els professors no els inviten massa a fer ús d'ells, ells per el seu compte doncs el duen i fan un ús pràcticament quotidià dels equips en els aules. Entenc que això pot ser una bona solució, a banda de que, per suport, l'administració ens recolze i cada vegada invertisca més diners en dotar les aules en aquestes infraestructures. Pense que un portàtil, que avui en dia és una cosa prou, diguem, assequible per a molta gent, pues siga el mateix alumne, el mateix estudiant el que el duga a l'aula i faça ús, diguem, habitual d'ell, no?
De fet, també l'any passat jo trobo que hi havia una campanya, no?, per a poder aconseguir ordinadors. La Politécnica crec que ho va iniciar en la pàgina web principal. Crec que hi havia.
Sí,
crec que
era l'any
passat.
Que ja són diferents anys que la Politécnica fa algun tipus de conveni amb empreses subministradores. Els alumnes tenen, diguem, uns preus especials, sí. Inclús els treballadors també podem acudir-ne i pense que pot ser una altra via alternativa si realment volem fer una implantació massiva en totes les aules, totes les escoles, quan l'equipament també, pues, òbviament té un temps limitat. No podem tampoc pensar que amb una inversió inicial pues, en això tenim prou. I bueno, pues, jo crec que pot ser una altra alternativa a considerar.
Val, Pepe, continuem parlant d'innovació educativa, en aquest cas per tal de tindre innovació i l'ús dels equipaments, com estaves comentant abans, i sabem que en el teu cas has dissenyat noves estratègies docents amb l'ús del PC tauleta o el tablet PC, val? I les has aplicades a les teues assignatures. Ens podries comentar, per començar, què és el PC tauleta i quins tipus podem trobar en el mercat?
Bé, doncs, podríem dir que un PC tauleta és bàsicament un ordinador portàtil, un dispositiu que necessàriament ha de ser mòbil, i que la primera característica que hem de ressaltar és que té una pantalla especial on els usuaris poden escriure, dibuixar damunt d'ella. I això seria, tal volta, la primera característica important. I la segona, que té molta relació amb el nom de tauleta, és que en algun moment podríem treballar com si fos una mena de pissarreta, és a dir, que la podem posar completament plana. Això seria una definició tal volta no massa tècnica, però pense que són les dues característiques importants. L'ús de lo que normalment diguem tinta digital, és a dir, que puguem escriure mitjançant un llapis o un boli, podríem dir-li, damunt d'aquesta pantalla, i per a facilitar aquesta escritura o aquestes operacions de fer traços sobre la pantalla, poder-la posar completament horitzontal. De respecte dels tipus de PC tauletes, bàsicament podíem definir el tipus convencional, que tindria l'aspecte d'un portàtil, i l'usuari podria girar la pantalla de forma que quedara de forma plana. Això seria, diguem, el dispositiu més convencional. En tenim també PC tauletes que no incorporen teclat, que és només el que seria la pantalla, i n'hi ha d'altres que seria, diguem, un estil híbride, que el teclat es pot separar de lo que seria la pantalla, de tal forma que podien tindre només la pantalla o bé en forma de portàtil, com tal. Això seria lo que en este món es consideren PC tauletes convencionals. En els últims anys, i més concretament en el 2010, ha sorgit la idea d'un altre concepte de tauleta, en este cas no li se diu PC tauleta, que és més bé, podríem dir-li, un dispositiu de presentació, de navegació, i li llevem, diguem, la part de PC perquè la potència de càlcul i d'operació en general és molt més baixa. Bàsicament, l'exemple que tal volta més gent puga conèixer és l'iPad de la companyia Apple, que es va llançar enguany, i que realment, encara que li donem el mateix nom, el nom de tauleta, i així com se l'estan venent...
Sí, de fet, hi havia un article, recordem, que vam estar mirant, i que posava tauletes, no? Tauletes, ho venia com a tauletes, sí, i diguem, realment és el que està explicant i que és diferent.
El nom en anglès és tablet, no? Li lleven la primera part, uh-huh. I la diferència fonamental és que no es pot fer servir aquest dispositiu com si fos un portàtil, perquè no ho és. És molt més limitat, les aplicacions són molt més específiques, i diguem, l'usuari per al que està dissenyat és diferent. És un usuari que el porta a tots els llocs, que pot veure una pel·lícula, pot llegir el correu, pot navegar, però diguem, no tindria les capacitats de funcionament que té un portàtil, que com tots sabem, pues, és molt ampli. No?
Però en el cas dels PC tabletes híbrids que havies comentat abans, si podem, diguem, desendollar el teclat i emportar-nos només la part de la pantalla, és a dir, la part de la tauleta pròpiament dita, si tindria un funcionament anàleg a aquest dels tauletes, però amb més capacitat, no?
Efectivament. És a dir, el que estem fent és fer el dispositiu més portàtil, diguem, clar, perquè el teclat sempre suposa un tamany, un pes, sí, etcètera, que les tauletes són molt més planetes i no ho tenen. Però sí, en els dos, sí. En qualsevol cas... A nivell de capacitat de còmput, diguem, o de possibilitats de treball, són completament diferents. Uno seria pràcticament un portàtil i l'altre, pues, un dispositiu en un altre perfil d'usuari, podríem dir.
Sí, sí.
Inclús tenint en compte que l'aspecte pot ser molt semblant.
Clar, sí,
però,
sí.
Diguem, internament, en quant al maquinari, és completament diferent.
L'aspecte i la portabilitat, diguem, poden ser semblants, sí, o quasi idèntiques, però per dins, diguem, que funcionen d'una manera molt distinta.
I, diguem, la versatilitat és completament diferent. És a dir, tu portàtil i pots carregar diferents operatius, moltíssimes aplicacions, i, per exemple, en el cas de l'iPad, pues, evidentment, és molt més limitat. Depèn d'una sèrie d'aplicacions que, per supost, aniran creixent i s'estaran fent contínuament, perquè n'hi ha un negoci darrere, però és, diguem, d'entrada són molt diferents i n'hi ha que entendre-los així.
Sí, sí. Bé, l'iPad, de fet, se parlava de que era com un iPhone més gros, però que no servia per a cridar per telèfon. Eh? Una
correcte, correcte, completament. És una molt bona... Jo tal volta diria que és més paregut un iPod, no? Yeah. És que típicament gasten els joves, bueno, i per supost altres persones a nivell, pues, això, de tindre les seues cançons, poder connectar-se en qualsevol moment.
Sí.
Per supost, i això, diguem, és l'esquema, un iPod, un iPhone,
sí.
Evidentment.
Molt bé.
En una pantalla molt més gran, que la fa molt més, diguem, interessant per a diguem, tot el procés d'informació multimèdia i de més. No?
I, Pepe, per a l'aplicació docent, quins són els avantatges del PC tauleta respecte a l'ordinador portàtil?
Bé, doncs, tornant a la xicoteta definició, la informal definició que n'ha fet al principi, la principal diferència és el fet de que puguem fer servir la tinta digital, definitivament. És a dir, com tots coneixem, pues, un portàtil, la seva interfície d'usuari, pues, és el teclat i és el ratolí. Uh-huh. Evidentment, el PC tauleta, el que incorpora ixe llapis o ixe boli, que em permet, pues, com si estiguem damunt d'un paper, poder escriure, poder dibuixar, poder fer un esquema, poder marcar en tota la tranquil·litat, poder esborrar, per supost. I això és el que en moltes disciplines concretes ens dona, diguem, un valor afegit molt important.
I la diferència de preu? Entre
la diferència de preu també és considerable. De fet, pues, diguem, un portàtil actual d'unes prestacions mitjanes pot estar al voltant de, diguem, 500 euros, i ja en tindríem una bona oferta, i tal volta un tablet necessitaríem 900.000 euros per a tindre una configuració semblant. També tenim, per exemple, tablets o tauletes en el món dels netbooks, dels més menuts. Ahí la diferència és molt més estreta, però sempre n'hi ha una diferència important en el preu. Que realment és la utilitat la que ens va dir si la mereix o no. Per supost, diria que sí, que la mereix.
La demanarem per a Reis, no?
Sí, jo crec que està molt bé. No? Sí.
És a dir, que hi ha tant tauletes, diguem, portàtils com ultraportàtils, no? Que es diu el netbook en anglès.
Sí, realment això són uns dispositius que han eixit després, perquè el concepte, encara que no ho parega, ja té uns quants anys, és un concepte que en tindrà mínim 5-6 anys, quan dic conceptes que estan al mercat i, i diguem, ha hagut gent que ja l'ha fet servir, però diguem, els microportàtils pues, ja, diguem, són de nova generació, aprofitant pues, que han eixit aquests altres dispositius, pues, realment darrere més pues, tenim nous peces tauletes de diferents factors de forma que es diu en el mercat. No?
De gamma, per
sí, molta gamma i pressupost, que tampoc és, clar, és important.
Sí, en funció del pressupost, també, podem, però el pressupost també,
podem diguem, tindre un PC tauleta sense fer diguem, un dispendi important de l'estil de lo que diem adés, no? De 1.000 euros o així, que no, pressupost no tota la gent pot fer. No?
Bé, continuant en la qüestió de com s'aplica a l'aula aquestes noves tecnologies, tu portes molts anys treballant en aquesta qüestió de l'aplicació de les tecnologies a l'aprenentatge a l'aula i el febrer del 2008 vas rebre el premi que atorga la UPB dins el concurs Poliformat per la teva assignatura que es diu Ampliació de Tecnologia de Computadors. Què va significar per a tu rebre aquest premi?
Bé, doncs, m'agradaria dir que en realitat aquest premi no tenia molta relació amb l'ús dels tablets, però realment pues, per a nosaltres va ser diguem, el reconeixement d'un esforç molt gran que havíem fet fins a aquest moment, bàsicament en el desenvolupament de materials docents. Podíem parlar de simuladors, de interactius multimèdia, és a dir, eines que havíem posat a l'abast de l'alumne per a diguem, que ells treballaren conceptes que sabíem que eren prou difícils, diguem, per a cobrir uns buits en el mercat que no, per qüestions de pressupost o per qüestions de disponibilitat no podíem diguem, accedir a aquest tipus de ferramentes. I realment pues, ens va significar el seguir treballant en el tema, bàsicament. És a dir, bueno, els premis tota la gent pues, es queixa d'ells, però és que rebem ens pues, alegra molt, no? I ens dona una miqueta d'ànim per a poder continuar, de poder enganxar a nova gent que, bueno, que pensa que n'hi ha un cert reconeixement, encara que siga diguem, relatiu, i que ens permet fer coses i plantejar-nos nous reptes. No? I crec que aquest premi ens va ajudar a diguem, seguir en el camí i començar nous camins, no? nous projectes, i les tablets realment, o de les PC tauletes va ser un d'ells. No?
De fet, parlant de projectes, doncs ens agradaria que ens comentares com naix la idea d'usar el PC tauleta com a eina de treball a l'aula en la tua assignatura de tecnologia de computadors durant l'any 2008-2009. De fet, també, si no recordo malament, hi ha un article penjat en internet que està molt interessant per veure com ho vau desenvolupar tot. I la veritat, m'ha agradat llegir-lo. Val? Us ho comentes.
Clar, doncs, pues, realment, com vos dia des, dins d'aquesta assignatura, duguem una sèrie d'anys intentant motivar a la gent, intentar que el nivell de participació siga creixent, per supost que rendiments o que els resultats acadèmics milloren, etc. No? Bé, tenim una sèrie de professors dins d'aquesta assignatura prou interessats en l'ús de tecnologies en general, dels computadors, de les comunicacions, etc. I de fet, pues, el premi que comentava des va ser un reconeixement d'aquest esforç. I bé, pues, coincidint en la convocatòria del projecte de Hewlett-Packard que es comentava en la presentació, decidim presentar una proposta de com podíem, utilitzant o integrant aquesta nova tecnologia, canviar una miqueta la dinàmica de l'aula. En aquesta assignatura, és una assignatura de primer curs, on diguem, els alumnes encara es costa molt d'entrar en la dinàmica universitària, participar, diguem, esforçar-se tal volta com estem esperant d'ells, venen de l'institut, per tal volta en un altre ritme de treball. I donat que estem en un grau d'informàtica, on la tecnologia pues, quasi és algo que es dona per conegut i que sempre és molt ben rebut, es plantegem fer una proposta d'integració d'aquesta nova tecnologia i provar-la i dur-la a terme.
I aleshores, en este grup pilot, quines millores vas observar?
Bé, pues, la veritat és que si bé només duguem dos anys en una aplicació, per dir-ho així, regular d'aquesta tecnologia, a mi m'agradaria destacar almenys tres aspectes, no? La primera qüestió seria comentar que la dinàmica de l'aula canvia completament, no? Nosaltres hem intentat que l'alumne participe, que es facin exercicis en grup, que l'alumne el presente, i si era la pissarra, comentar-lo...
Una tasca complicada.
No m'ho ho ha aconseguit, és a dir, costa molt de fer, l'alumne té molta inèrcia per a presentar el seu resultat als seus companys, a voltes no se'n segur i per tant diguem, la seva prestància encara baixa més quan està cara als companys, no? Encara que a lo millor el seu coneixement té un bon nivell. El fet d'estar davant dels companys, per suposat davant del mestre, sempre li imposa molt, no? Bé, aquesta tecnologia bàsicament em permet, o una de les coses que ens permet fer, és rebre les contestacions dels alumnes completament anònimes. I això ens ha ajudat moltíssim a que tinguem quasi que frenar-los, és a dir, que els alumnes passen de ser diguem, molt tímids a l'hora de participar i a l'hora de voler mostrar als companys el que han fet, a tot el contrari, és a dir, a voltes planteges una activitat i te'n donen tres respostes en lloc d'una, eh? La qual cosa a voltes genera, pues, diguem, un excés de treball per al professor de seleccionar quina és la bona, no?
Aleshores, quan seleccionaràs la bona, faran, l'he fet jo? Ahí no sí que voldran identificar-se, no?
Ho veus en les cares, no? Com ells, sobretot si parles, diguem, coses boniques al respecte de quina solució més curiosa o que original o està realment bé, pues veus, canvia, no saps qui l'ha feta, però pràcticament t'ho imagines, no?
No, perquè, és que l'ambient ja no està tens i va fent-se una harmonia, no? O sea, realment, la gran línia, que diuen.
Quan la resposta no és correcta, pues, com que la gent es fa una miqueta així, com que no ha sigut jo, no? Però quan estàs, diguem, explicant que realment era una solució molt, molt ingeniosa i que està molt bé, pues, en seguida veus, t'estan dient qui l'ha feta, no? Per tant, jo destacaria, com dia, la dinàmica de l'aula, ha canviat completament. De ser un aula on el professor quasi té que estirar els alumnes a que entren en les activitats que es plantegen, que participin i demés, a que, diguem, aquesta participació està garantida pràcticament, no? Bé, això té un efecte col·lateral molt important i és el nivell d'assistència. En les nostres enginyeries observem que del primer dia de classe a l'últim els abandonaments són increïbles, no? A voltes quedem en quadre, no? Molt poquets alumnes que són
de
capaços
de... De quanta quantitat de gent partiu en un curs de primer? Passa d'un centenar?
Sobre el paper, sí. En la pràctica n'hi ha alumnes que mai es coneixen. És a dir, que ens tens en les llistes, uh-huh, però sí, el primer dia de classe dius, ja en falten molts, no? Però, diguem, a banda de que per qüestions administratives pues, no decidissin deixar-se l'assignatura abans de començar-la, el que sí que es nota moltíssim és com el nivell d'exigència o el nivell de complexitat de la matèria va fer abandonar a molts d'ells, no? Amb este, diguem, amb este nou sistema, o amb la incorporació de la tecnologia, hem comprovat en estos dos darrers anys que el nivell d'assistència pràcticament és constant. Per supost, n'hi ha algun abandonament puntual, però estem per nivells del 80% o inclús més, no? En estos dos anys.
Traduït en alumnes, quin nombre teniu?
Bueno, no ho ha dit, però realment hem fet pilots. No hem aplicat aquest tipus d'experiència a un grup convencional. Hem intentat dur una aproximació de tindre un equip per alumne, i això ens ha fet, teníem 20 equips, pues, aules de 20 alumnes.
Sí, que és
Hem acabat 17, 16 segon l'any, és a dir, un nivell de participació
un nombre bo, per a molt, fer molt activitats d'això és
molt
un
important,
nombre
perfecte.
Bo.
Val. I encara que sempre esperem més, el rendiment acadèmic és un aspecte que també voldria recolzar. Els alumnes que han continuat la experiència, que com dia fa un moment han sigut la majoria, han tingut un resultat acadèmic prou bo, en comparació, diguem, a uns grups control que hem fet, on, per exemple, en un cas, pues, el mateix professor donava els dos grups, o hem buscat grups d'horaris semblants, de tipologia d'alumnes semblants, professors amb una experiència relativa molt pareguda, i estem veient que encara que no és espectacular, el canvi en rendiment sí que es nota una milloria considerable.
I tu creus que això es deu a que participen més, no?, en este sistema?
Per supost. Bueno,
se senten més motivats, no?
La primera qüestió és que venen a classe, que sí, això sí, ja és sí. un primer punt, no? I per supost que participen més, és molt senzill detectar errors comuns perquè estàs rebent la informació de tots els alumnes, pots corregir quasi en temps real alguns, diguem, errors d'apreciació, de concepte. És a dir, aquesta interacció que es fa entre professor i alumne i aquest seguiment de l'activitat pràcticament diari ens permet, jo crec, que el nivell d'aprenentatge pues, siga molt més continu i que al final pues, això reflexi en el rendiment acadèmic. Uh-huh. Però m'agradaria insistir molt en la dinàmica. És a dir, crec que la dinàmica és molt important perquè l'alumne pense que l'anar a classe val la pena, que molts pensen que està tots en els apunts, o ho tenim tot en les plataformes, per suport n'hi ha moltíssima bibliografia de qualsevol matèria que puguem pensar, i jo crec que això es genera una falsa idea de que anar a classe no és tan important, no? Quan per supost és que som mestres, doncs pensem que això és bàsic, no? Anar a classe és el tot, a banda de qüestions socials i moltes altres que podríem parlar, no?
I, per exemple, esta prova, no, que vau fer va ser en l'aula esta que coneixem nosaltres també, no? Totes les assignatures que es desenvolupen amb aquest sistema les ubiqueu en esta aula? S'imparteix la classe allí?
Sí, per una qüestió, diguem, d'infraestructura. És a dir, tenim allí els PC tauletes, tenim allí la infraestructura de xarxa que sabem que funciona i ens és molt més senzill les assignatures que fan ús d'esta tecnologia moure-les a l'aula, que no, diguem, que siga l'equipament del que vaig a donar-la a una altra.
Per això que dic, de moment no hi ha cap assignatura que l'alumne es porte la tauleta de casa, no?
De moment no n'hi ha molts alumnes que la tenen.
Per això dic que tot es fa des l'aula aquesta, no?
Per supost. El que sí que m'agrada dir és que alguns alumnes que han participat en el projecte han estat prou contents amb l'experiència i sí que se l'han comprada, no? Uh-huh. Entonces, imagina que en la seva carrera subsegüent pues, faran ús d'ella i diguem, podran treure-li molt més profit que el que han fet en una experiència mm-hmm. particular. No? Mm-hmm. Però de moment, diguem, la infraestructura en aquest cas la posa al centre, per dir-ho així.
Bé, tota aquesta experiència en l'ús del tablet PC o del PC tauleta a l'aula ha donat lloc a la publicació que has fet junt amb altres professors d'UPB d'un estudi sobre el disseny de diferents contextos en què es pot aplicar aquesta tecnologia del PC tauleta. Ens podries comentar algunes de les propostes que feu, plantegeu en aquest estudi?
Clar, per supost. El que hem vist és que realment, encara que estem molt convençuts del potencial d'aquestes tecnologies, també hem comprovat que el professorat li fa una miqueta de por, és a dir, encara que els pugues contar, pugues fer algun taller amb ells, com de fet hem fet en l'escola, es veu que encara costa. És a dir, canviar d'una situació que tens completament controlada amb un projector, amb una presentació tipus diapositives, canviar un context on tots els alumnes tenen un dispositiu com és la PC tauleta, on estan els dispositius connectats en xarxa, és a dir, ja depens molt de la tecnologia, fa que els professors en general siguin una miqueta, diguem, reacis a canviar completament. En aquest treball, el que estem intentant fer és dirigir o ajudar o guiar als professors a com aquesta incorporació pot ser progressiva, és a dir, en funció de quines disciplines, de com tenen, per dir-ho així, plantejada la instrucció, diríem, instrucció en el sentit de donar la classe, doncs intentem acostar-nos a ells i donar-los guies o donar-los, diríem així, propostes de com la tecnologia podria adaptar-se al seu entorn. És a dir, no intentar canviar-los l'entorn que ells tenen plantejat i en el que se senten còmodes, sinó intentar presentar-los per al seu cas concret, com podien fer ús de la tecnologia, quines aplicacions software podien fer servir, si podien millorar l'avaluació, si podien millorar la revisió de les activitats que es proposen, si podien millorar la presentació, si és una assignatura molt basada en lliçó magistral. És a dir, el nostre objectiu és que la tecnologia s'adapte a la forma de donar la classe i no al revés, no que el mestre canvi completament el seu discurs, perquè òbviament això és molt més complicat, no? Això és l'objectiu d'aquest treball.
Vale, abans Elisa estava comentant que havíem participat en una sessió amb tu l'any passat, que va estar molt bé, la veritat ens va agradar moltíssim, i allí doncs ens vam iniciar en el que s'anomena el Classroom Presenter, que no l'havíem conegut, no ho sabíem, i la veritat, des d'ací donem les gràcies novament perquè va ser una sessió molt, 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 molt productiva per a nosaltres i molt interessant. Aleshores, per als oients, comentem que el Classroom Presenter és un dels productes de programari que es poden usar per tal d'introduir noves tecnologies a l'aula. Ens agradaria que ens comentares un poquet en què consisteix i com el podem aconseguir, encara que nosaltres ja sabem una miqueta, sols una miqueta.
Bé, doncs molt agraït pels vostres comentaris. Jo vaig disfrutar un muntó en aquella experiència, per supost. I bé, doncs, bàsicament aquest programari es diu un programari d'interacció que bàsicament el que ens permet és connectar l'ordinador del professor amb els ordinadors dels alumnes. En el nostre cas, doncs, són tot PC tauletes, però podrien ser portàtils, sense més. I el que ens permet és, per exemple, per començar per algo molt senzill, quan el professor carrega la seva presentació de diapositives, una vegada aquests dispositius estan tots connectats mitjançant una xarxa, inalàmbrica o no, pues, els alumnes poden veure en les seues pantalles el que el professor està mostrant en el seu ordenador. És a dir, poden seguir perfectament aquesta presentació al mateix temps que el professor està fent-ho. I una característica important és que poden fer anotacions si realment estan utilitzant un PC tauleta, és a dir, fent ús d'aquest llapis o d'aquest boli.
I això seria el que deies abans de començar l'entrevista, la tinta digital,
efectivament, és a dir,
que no la tinta electrònica.
Exactament. És a dir, amb aquest boli o amb aquest llapis el que poden fer els alumnes és prendre notes, les típiques notes que hem fet tots sobre el paper. Pues en aquest cas, ells tenen una còpia de la presentació del professor en el seu ordinador i ells poden anotar-ho, poden marcar-se coses, poden senyalar-se coses, poden fer-se un espai i afegir qualsevol comentari. Això és una primera qüestió que es pot fer. Però no acaba ahí les possibilitats del programari. El que poden fer també és quan un professor planteja un exercici, és a dir, dona un enunciat d'una activitat i es dona, diguem, lloc per a que ells es puguin contestar, pues els alumnes l'ompliran, contestaran aquest exercici, del tipus que siga, i en el moment que l'acaben poden enviar-lo al professor, perquè com diem adés, estan connectats, l'alumne acaba l'activitat, pinta, ratlla, escriu, pot fer ús del teclat, per supost, també, i li el torna al professor. I una coseta que també m'agradaria incloure en les possibilitats del programari és la possibilitat de fer el que diguem enquestes o sondejos, podríem dir-lo, d'una forma molt senzilleta. És a dir, doncs ara s'estila molt el que es diuen clickers, que són dispositius que apareixen a voltes en els programes de televisió on el públic pot contestar una pregunta o votar per un concursant o el que siga. Pues en aquest cas el professor pot plantejar una pregunteta del tipus verdader o fals o de resposta múltiple i l'alumne té una botonera on pot decidir quina és la resposta adequada i també enviar-li al professor. El professor, quan acabi aquesta activitat, quan la talla, per dir-ho així, aquest sondeig, pues pot mostrar les respostes i pot fer comentaris al respecte. Per supost que té més coses, però crec que espero que els oients s'hagin fet una idea de per a què serveix aquest programari.
Sí. Pepe, actualment s'està parlant molt sobre la no presencialitat a les aules de les universitats. Consideres que l'ús de la PC tauleta pot donar suport a aquest tipus d'ensenyament?
Estic prou convençut, perquè si seguim l'explicació que havia fet adés, aquest programari es basa en la connexió via xarxa entre equips, no? Per tant, encara que en les nostres experiències utilitzàvem un aula, com dient adès, si l'alumne que no està dins de l'aula té accés al ordinador del professor, perfectament podria també participar d'aquestes activitats i també podria contribuir diguem, a aquesta dinàmica de l'aula. Clar, pensareu, clar, però aquest alumne que està en sa casa o que està en un altre lloc no està vent al professor, no està sentint-ho. Evidentment, això es pot solucionar, és a dir, bastaria amb algun altre tipus de programari o d'eines que no només enviara, diguem, el que són les pantalles, les imatges que té l'ordinador del professor, sinó que també enviara l'àudio i enviara el vídeo. I de fet, aquestes eines existissin. Hem fet alguna xicoteta prova per a començar, però realment no tinc massa experiència en un ús real d'aquestes eines que també transmeten àudio i vídeo. Sí, m'agradaria dir que la UNED, la Universitat d'Educació a Distància, està fent proves en aquesta línia i que, de fet, en aquest cas els alumnes són, òbviament, no presencials, i ha parlat amb alguns col·legues d'aquesta universitat i estan encantats en aquesta possibilitat, no? La possibilitat de que els alumnes des de sa casa o des del seu lloc de treball puguen participar d'una forma prou activa i prou temps real en qualsevol activitat docent de tipus tutoria, classe, etc. No? Crec que és un camp per estudiar. No?
Avui mateix ho he vist jo, que he entrat a la UNED també i m'he vist el YouTube amb una presentació i això és el que tu dius. El professor estava fent la classe i tal, i té una càmera que està filmant-lo.
Efectivament, transmet el seu àudio i l'alumne pot, per suport, rep aquesta informació, si té una bona connexió i, diguem, la tecnologia no mos falla, i per supost el professor pot donar-los diguem, oportunitat de participar, de fer preguntes, de resoldre qüestions. Evidentment, sense estar en el mateix lloc i sense tindre aquest contacte humà, diríem, tan important, però per una altra banda molt millor que fer les coses asincronament, és a dir, enviant en un temps, contestant en un altre, que evidentment pues, les coses costen molt més, no?
Sí.
I el professorat, quina percepció té de tot això, de l'ús a l'aula d'aquestes tecnologies?
El professorat és un món, no? Com tots sabeu, no? És a dir, professors n'hi ha tants com models, no? Però podien dir que n'hi ha dos grans tipus, no? de professors. És que antes de que els digues res ja estan apuntant-se, no? I que són proactius i que els agrada provar-ho tot. I, diguem, exagerant una miqueta el contrari, no? Els que es diuen que ells no necessiten res, no? Que són autosuficients i que pensen que tot això és marejar i incordiar, no?
Entonces... Per simplificar, tecnòfils i tecnòfobs, no?
Està molt ben definit, no? Està molt ben definit, no?
I això que és divendres, imagina't a principi de setmana.
No, és així, Ho has definit molt bé. I, per supost, n'hi ha gent que potser no podríem encasillar-los en aquests... en aquests dos termes, però que es costa una miqueta, no? És a dir, es pots mostrar, se'n van convençuts de que realment és impressionant, no? Les possibilitats d'aquestes tecnologies, però segurament tu saps que mai ho faran, no? A no ser que en algun moment els obliguen a fer-ho, no?
Però, sí, bueno, no tinguem més remei.
Exactament. Però, bé, en general... és difícil dir que això no serveix, perquè és prou evident, no?
Bueno, sí que encara riem millor del que estàvem dient.
Els tecnòfobs.
Els tecnòfobs. I a veure, i l'alumnat? És tecnòfil?
O és tecnòfob?
Jo parlo del que més conec, que és el de l'escola informàtica, i per supost són tecnòfils, no? I friquis, en molts casos.
Jo no volia dir-ho, però...
Home, si no ho són ells...
Sí, no, realment els encanta això. Bueno, nosaltres hem fet uns quants qüestionaris per a tratar de tindre la seva valoració i realment estan encantats, estan demanant-nos que ho fem en més assignatures, perquè clar, fins ara han sigut uns poquets que han gaudit d'aquesta possibilitat i en poquetes assignatures, i en general, bueno, n'hi ha per supost gent que pensa que potser no és necessari aquesta inversió, però en general els resultats, l'alumnat l'ha rebut molt bé aquesta iniciativa i els agradaria que la feren en més assignatures, i ho intentarem, per supost.
Pepe, penses que en un futur augmentarà l'ús acadèmic de la tauleta?
Jo estic convençut. El que no sé és quina pinta tindrà, si es pareixerà més a la que vos ha contat, és a dir, que serà més paregut a un portàtil, si serà una tauleta més senzilla i per tant més econòmica, però que inclourà la tinta. De moment, pensem que la tinta és molt important, la tinta digital, per supost. La possibilitat que tinguem de...
Sempre que dius tinta digital hem d'imaginar-nos que tenim el bolígraf. Ese.
Exacte, és a dir, tenim una mena de bolígraf que podem ratllar, dibuixar, fer esquemes damunt de qualsevol pantalla.
I la tinta electrònica, aleshores, encara que la tractarem, però explica-la tu, que ens ho has explicat molt bé.
La tinta electrònica és més bé la tecnologia que està utilitzant-se en els llibres digitals.
Perfecte.
És a dir, estem intentant passar el suport paper de sempre a un suport electrònic, però l'aparència és la mateixa, diguem, uns caràcters negres sobre un fons blanc, però intentant que això siga visible en diferents condicions de luminositat. Pues, diguem, aquest tipus de tecnologia és el que s'anomena tinta electrònica, mentre que tinta digital és el que pot fer l'usuari de forma totalment lliure, com si tinguera un llapis o un boli o un tros de paper. No?
De fet, en la classe presenta la interfície que no, en la interfície nosaltres veiem una mena de presentació PowerPoint, no? Quan vam fer la sessió era com una presentació PowerPoint, no, del Classroom Presenter. Era similar.
Sí, sí.
Passàvem com si fossin les diapositives. I tu podies ratllar damunt de la PowerPoint aquesta.
Correcte, doncs diguem, tot el que siga ratllar és tinta digital, és a dir, estic generant-ho en aquest moment, mentre que la tinta electrònica és algo que...
Ja, ja. Doncs res, jo era simplement per això, perquè sembla que doncs són dos conceptes que estan gastant-se, però... però que no estan acabats de definir. Però jo trobo que Pepe els ha definit superbé.
Sí, estan ben definits. La qüestió és que de vegades es poden crear confusions, no?, entre els dos. Però sí que està clarament, i crec que Pepe ens deixa ben clar la diferència.
No perquè els ha dit Pepe, sinó pel que pots veure't per internet, si ho pots, sí, per exemple. Sí, sí. Pepe, no. I tant que sí, ens ho ha deixat molt clar.
Jo crec que...
Moltes gràcies, de fet.
Gràcies a vosaltres. Jo crec que és un problema de que són tecnologies prou noves i fins a que, diguem, el vocabulari...
Es païsquen un poc.
Efectivament, no? Passa algo mateix en el mateix ús del nom tauleta, no? Que, diguem tauleta i pensem que tots estem parlant del mateix i com ha intentat explicar al principi, pues, n'hi ha un ram molt important de dispositius, que tots són tauletes, però que...
Les prestacions són molt diferents.
Les prestacions són molt diferents, efectivament. Tant a nivell acadèmic com a nivell, diguem, d'usuari. No tenen res a veure uns que altres. No?
I tant que sí.
Val, Pepe, ja per acabar, sabem que ets una persona molt creativa i que la innovació és una de les idees que sempre tens en la ment. És per això que ens agradaria que es comentares quins són els teus pròxims projectes.
Bé, pues, de fet, estic este mateix cap de setmana preparant una proposta per a un projecte que es diu d'innovació i millora educativa, on el nostre objectiu és intentar que aquestes tecnologies de tinta digital no siga una coseta de pues, uns quants projectes pilot, sinó que intentem que a tres departaments, a tres escoles, grups convencionals puguen gaudir, perquè nosaltres pensem que és molt interessant dels beneficis d'aquesta tecnologia. No? I per una altra banda també estem treballant en el desenvolupament d'un centre virtual d'aprenentatge on la idea és pues, generar materials per a emprendedors. No? És un projecte europeu i la nostra idea és generar materials, diguem, materials electrònics a nivell diguem, internacional, és a dir, en anglès...
No és el portal.
No, és una altra cosa. És un projecte on volem fer, diguem, un centre virtual d'aprenentatge. I la nostra idea és pues, tot el nostre coneixement d'aquestes tecnologies i d'altres, poder dur-les a terme per a poder aconseguir un producte interessant. No?
Caram.
Encara que estem al principi, estem començant.
Ja, però sona molt bé, això.
Pinta bé, sí.
Pinta bé. Ho intentarem.
Bé, nosaltres ens apuntem, també.
Molt bé. La categoria.
Moltes gràcies, Pepe.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Pepe, de veritat.
Moltes gràcies.
I ara escoltem una cançó del cantautor torrentí Pau Alabajos.
Tinc una mania inconfessable i és que m'encanta capussar-me en els teus ulls, tocar-te en silenci, besar-te lentament per tot el cos. L'alba ens sorprèn mirant-nos tendrament, després de la batalla sempre ve la calma. Des del teu llit tot sembla diferent. Tinc una mania incontrolable i és que m'agrada mossegar-te en el bescoll, ficar-te les mans per dins de la brusa, jugar amb els teus pits i arrencar els botons dels teus pantalons amb tan poca destressa que rodolem per terra com si fórem dos gladiadors. Ja no aguantem més, vaig a rebentar, sent calfreds per la columna vertebral. Quina sensació d'immortalitat, com si tan sols existirem en el món nosaltres dos, com si acariciar els núvols amb les mans, amb les mans, amb les mans. Sento una alegria irreprimible cada vegada que em desperta al teu costat i envia a la memòria la nit increïble que se n'ha anat volant. Isca al carrer, camina entre la gent, és hora de somriure, és el moment d'escriure cançons que parlen del present. Ja no aguantem més, vaig a rebentar, sent calfreds per la columna vertebral. Quina sensació d'immortalitat, com si tan sols existirem en el món nosaltres dos, com si acariciar els núvols amb les mans, amb les mans, amb les mans. Ja no aguantem més, vaig a rebentar, sent calfreds per la columna vertebral. Quina sensació d'immortalitat, com si tan sols existirem en el món nosaltres dos, com si el temps es detinguera en aquest mateix instant, com si acariciara els núvols amb les mans, amb les mans, amb les mans.
I després d'escoltar Tinc una mania inconfessable, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat als mots retroalimentació i tinta electrònica, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Pepe Benlloc i que en el seu cas ja ens ha explicat ben extensament. Tot seguit escoltem les frases que es llegeix Toni.
Segons els últims treballs sobre l'ús del PC tauleta a les classes, s'ha conclòs que afavoreix la interactivitat i la retroalimentació entre el professorat i l'alumnat. La tinta electrònica és una tecnologia que permet crear pantalles planes tan primes com un paper i tan flexibles que es poden fins i tot enrotllar.
Pel que fa al terme retroalimentació, és una adaptació del terme anglès feedback. Aquest terme s'usa en el context de la disciplina de la psiquiatria i es refereix a la informació que es dona al pacient sobre la naturalesa i els efectes del seu comportament perquè els puga corregir. En el camp de l'ensenyament, s'usa per a referir-se a la informació que s'intercanvia entre el professorat i l'alumnat o sobre el procés d'aprenentatge en una determinada àrea de coneixement i com pot millorar aquest aprenentatge des de la reflexió sobre el que fa el mateix alumnat. Recordeu que en valencià direm retroalimentació en comptes de l'anglicisme feedback. Quant al terme tinta electrònica, és una adaptació del terme anglès e-ink. Es refereix al conjunt de partícules que per mitjà d'impulsos elèctrics permet d'escriure o de dibuixar en un suport de paper electrònic. Recordeu que en valencià hem de dir tinta electrònica en lloc de l'anglicisme e-ink. I ara, després de l'estiu, reprenem el nostre recull de frases fetes. Escoltem la que Toni ens proposa avui.
La tria del nou portàtil ha sigut arribar i moldre. Ens ha agradat tant el nou model que no ens ho hem pensat gens.
Aquesta frase, arribar i moldre, es diu quan una persona arriba tan oportunament que tot seguit obté allò que desitja.
I a continuació escoltarem 121 decibels amb un estil indie nord-americà i pop-punk cantat en valencià. Bé, i per problemes tècnics no hem pogut escoltar 68, que ja la posarem una altra vegada. Així que tot seguit passem a l'apartat de Preguntant es va Roma. Iniciem avui en la secció de Preguntant es va Roma un recorregut per les comarques més septentrionals del nostre país, de la mà de Joan Fuster i el seu cèlebre llibre Viatge pel País Valencià. I avui toca l'ascensió cap a Morella i el Tigre del Maestrat. Toni?
A mesura que ascendim cap a Morella, el poble està a 1.000 metres d'altura, la carretera se cenyix a precipicis i serpenteja de manera marejadora. Les diragonses se succeeixen. La cinta de la carretera s'enrotlla als turons amb una inconcebible valentia. Comprenem de seguida que aquests paratges foren escollits per a la lluita de guerrilles. Unes poques partides amb experts indígenes poden donar molt a fer per ací. És el cas de Cabrera. El Tigre del Maestrat és com anomenaven els seus enemics aquell seminarista tortosí posat a militar carlí. I segons sembla, Cabrera no tingué massa escrúpols a practicar les més desapiedades formes de la represàlia. Els cristins, és a dir, el govern, afusellaren sa mare, i ell afusellava qui li semblava. Però fins i tot per això la seva figura és plenament romàntica, i ja és mèrit, d'altra banda, haver fet, com ell ho va fer, una llarga campanya a base de quadrilles inexpertes, sense més recursos que la seva astúcia, el seu coratge i la depredació de la comarca. Podem imaginar-lo en qualsevol cantonada d'aquestes serres, muntat en el seu cavall, boina vermella i capa blanca, la seva llegendària capa blanca agitant-se al vent. I tanmateix, aquests mateixos llocs sagnants sota l'arrabatament de Cabrera són d'una gran calma, alguna cosa així com la cita de les absències en una natura passiva i lliure. Si més no, això és el que jo he pensat per un moment, encara que potser siga un moment de debilitat. Però seguim. El paisatge canvia de sobte, la muntanya estèril s'ha canviat en cultiu, el camí es fa més pràctic i condescendent. Després, un revolt i al fons, Morella. Sobre una mola robusta apareix la ciutat, encimada pel castell. El cíngol de la muralla, construït per ordre de Pere el Cerimoniós, estreny el poblat i el desborda cap amunt. La ciutadella, més fortificada encara, és un franc gest de repte. Tota l'edat mitjana, la nostra edat mitjana, sembla condensada en el seu perfil de fortalesa íntegra, retallant-se contra un cel de blau feble sota el sol que dona a les pedres un color de mel clara.
I la pregunta d'aquesta setmana és: de quina comarca és capital Morella? Repetim la pregunta. De quina comarca és capital Morella? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem quin nom portava el monestir cistercenc que fou predecessor de Sant Miquel de Reis, on s'ubica des de l'any 2000 la Biblioteca Valenciana. I la resposta és el monestir cistercenc que ocupà entre segles XIV i XVI els terrenys on després s'establiria el de Sant Miquel de Reis duia el nom de Sant Bernat de Rascanya. Abans de la darreria del segle XIV, en aquest mateix lloc hi havia hagut una alqueria islàmica anomenada Rascanya, que és també el nom d'una de les 8 séquies històriques de l'Horta de València. I la persona guanyadora aquesta setmana és Lídia Pérez del Ruste. Lídia, ja saps que quan vulguis pots passar a replegar el teu regal pel Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del Campus de Vera. Intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta reflexió. Aprendre és, sobretot, educar-se, formar el propi ésser.